Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Doncs avui en aquesta última secció del Sant Cugat a fons, a l'espai L'Anell al Dit, avui obrirem l'aula de català. I per què? Doncs perquè realment el que us proposem avui és fer un exercici que, si voleu, el podeu replicar a casa o amb amics, en una tertúlia, en un context una miqueta més distès. Però és que avui els nostres convidats, ells són alumnes del Servei Local de Català, venen acompanyats de la tècnica d'ensenyament del servei, la Blanca Pi. Blanca, molt bon dia.
Bon dia.
Avui farem un exercici pràctic en viu i en directe.
Exacte.
Un exercici que heu preparat i que, de fet, és una simulació del que serien les intervencions en públic, en una taula rodona, en una tertúlia, el que estem molt acostumats a escoltar i a veure per la ràdio, per la tele. Però, clar, tot això també té el seu què, el seu raonament. I avui intentarem allò descobrir, no?, què hi ha darrere de tot això.
Farem una sèrie de discursos argumentatius, com si ens trobéssim en una tertúlia, i després uns altres alumnes el que faran serà analitzar aquests discursos per veure doncs, quins recursos retòrics han utilitzat o s'utilitzen en general per fer aquest tipus de discursos.
Expliquem als alumnes que avui ens acompanyen a quin nivell dels cursos de català pertanyen, perquè, clar, això no es fa ni de bon tros al començament. O sigui, s'ha de començar per l'ABC de la llengua i un cop un ja coneix, diguem, totes les eines i els elements, és una de les pràctiques que s'acostuma a fer en els cursos una miqueta més avançats?
Sí, mira, t'explico. Són alumnes del curs de nivell D, del nivell C2, de català. Aleshores, clar, en aquest nivell ja es donen per adquirits els coneixements gramaticals bàsics d'ortografia, de sintaxi, de morfologia, etc. Aleshores, clar, és un moment en què es treballen qüestions més subtils del llenguatge, no? Doncs matisar el que es diu, fer-ho amb certa sofisticació lingüística, i millorar l'estil i argumentar doncs, amb bons recursos. Aleshores, doncs, és el que faran avui, faran una demostració pràctica dels recursos retòrics útils, com deia abans, per vestir discursos argumentatius.
No parlarem de política, eh? Hem triat un tema bastant més lleuger, una mica més agradable, però sí un tema que també pot tenir la seva polèmica, no?
Bé, el tema és a veure si el gat és el millor animal de companyia. Serà aquest.
Per tant, això girarà el debat.
Sí, no és gaire transcendent, però ens permetia doncs, focalitzar l'atenció en aquests recursos, no? Que m'agradaria explicar quins són.
Digues.
Concretament, analitzarem les estratègies de cortesia lingüística que s'utilitzen quan es parla en públic. La cortesia lingüística serveix per suavitzar la confrontació que implica opinar diferent de l'altre. No? Sempre hi ha una certa tensió, no?, en un debat en què hi ha persones que opinen diferent, doncs les estratègies de cortesia lingüística serveixen per suavitzar aquesta confrontació. En segon lloc, analitzarem els tipus d'arguments que es fan servir o maneres de donar solidesa a la teva posició, els perquès d'allò que tu defenses. I en tercer lloc, una persona que elabora un discurs argumentatiu ha de mirar de no caure en fal·làcies argumentatives, és a dir, de no utilitzar arguments febles, enganyosos, tipus trampa.
Aquests són els tres elements que tindrem en compte i que quedaran molt clars. I si després de les intervencions no ho teniu clar, aquí hi haurà l'altra meitat del grup, els companys que doncs posaran blanc sobre negre, no?, per veure realment aquests elements que han fet servir els companys. Anem a presentar-los. Els primers a intervenir seran la Maria, bon dia.
Bon dia.
L'Eduard, molt bon dia.
Molt bon dia.
I el Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Vosaltres tres, cadascú farà la seva intervenció. No hi haurà rèpliques, serà intervenció una darrere de l'altra, cadascú doncs, amb els seus arguments i amb els elements que... Ara veurem quins són els elements que fareu servir en la vostra exposició. La primera, a obrir foc, la Maria, quan vulguis.
Molt bé. Molt bon dia. Moltes gràcies a Ràdio Sant Cugat per deixar-nos portar a terme aquest debat i per deixar-me defensar de manera aferrissada l'afirmació de que el gat és el millor animal de companyia que existeix. Jo pertany a una associació de protectora d'animals i espero que després d'aquest discurs i ara que s'apropa les festes, molts de vosaltres acabeu adoptant un regal, adoptant un gat o regalant un gat per aquestes festes. En primer lloc, bueno, estic segura que molts de vosaltres teniu amics que tenen gats i els que no, espero que després d'aquesta intervenció doncs, us convenceu de que realment és un animal molt sociable, molt fidel, molt agraït i bueno, vingueu realment a la nostra associació a buscar-ne un. Ja antigament els egipcis considerien el gat era un animal de referència en el món egipci, era un dels seus animals més sagrats, principalment perquè era un animal que reflectia la llibertat i la individualitat dels animals, molt lluny del que seria la servitud d'altres animals. No tots coneixem d'altres animals que requereixen més atenció, per exemple els gossos, no? Seria l'exemple clar. I bueno, aquests animals, que com comentava els gats, eren una gran mostra de llibertat individual lluny de la servitud, fet que també reflexava amb la pròpia societat egípcia i amb els seus valors fundacionals. No? I des d'aleshores, que els egipcis ja es van convèncer d'aquesta realitat, fins als nostres dies nosaltres seguim compartint doncs, aquestes grans virtuts. No? En primer lloc, i per anar a temes més concrets que ens afecten més en el nostre dia a dia, doncs podríem dir que els animals, com ho sabeu, són uns animals molt higiènics, és a dir, ells des de molt petits aprenen a fer les seves necessitats en llocs específics i tampoc els hi cal una cura higiènica, no? Al dutxar-los no tan contínuament com d'altres animals, no? Perquè ells mateixos tenen molta cura d'ells mateixos. No? D'altra banda, evidentment, hi ha molts animals de companyia, no? I tothom voldríem tenir, no? Qui no voldria tenir una casa de 300 metres quadrats amb un jardí fantàstic, però realment, malauradament, això no està sempre a l'abast de tothom. Per aquest motiu pensem que el gat és un molt bon animal de companyia, sobretot per les ciutats. Realment a la ciutat necessites pocs metres perquè el gat pugui estar-s'hi i només una finestra per poder obrir o un balcó per poder obrir que el gos i que el gat s'autopassegi, no? Així que realment pensem que aquest és un gran valor, no? Aquesta independència dels gats. No? També considerem que és un animal que no exigeix carícies i no exigeix moltes obligacions. No? Normalment, si comparem amb el gos, que és l'animal més habitual no per comparar, doncs sempre requereix unes festes quan arribes a casa, requereix ser passejat 3 cops al dia, no? I pensem bueno, que en contraprestació doncs, tindríem el gat, que és un animal molt més independent i que tot i que hi és no? I agraeix les carícies, no és tan exigent o no és tan demandador no? de l'atenció dels seus cuidadors. No? Pensem que és un animal fantàstic doncs, per fer companyia a la gent gran, per aquest motiu precisament, perquè no els han de donar massa cures i alhora els hi fa molta companyia. No? En aquest sentit també seria un molt bon animal per nens, sobretot per nens molt petits, per dues raons, no? Per una banda, perquè els podem ensenyar amb la cura dels gats la responsabilitat, que és tenir cura d'un animal, però sense caure amb aquesta servitud de la que parlaven els egipcis, doncs que els hagin de treure a passejar 3 cops, o sigui, massa obligacions que al final farien que els nens, en lloc de valorar el poder tenir un animal de companyia, doncs acabin delegant aquestes funcions en el pare o la mare o vés a saber amb qui més, no? Així és que pensem que és la demanda justa d'obligacions perquè un nen aprengui a tenir cura. Cura no, d'aquest animal. No? I a més també, evidentment, tenim gats, doncs com no, els animals sempre tenen 7 vides i així que quan tenim nens doncs sempre és un tema que s'ha d'agrair tenir en compte, no? Sobretot si els nens són molt petits. No? També volíem comentar que és un animal que també contribueix a la societat no? I a la ciutat allà on viuen, no? Cacen ratolins i això sempre és important a les nostres ciutats, no? Que hi hagi algú que tingui cura del que és l'ecosistema propi de la ciutat. No? Òbviament, i sempre que s'adopta a un animal, i en aquest cas si parlem de gats, tots els gats que s'adopten sempre estan esterilitzats per evitar un creixement descontrolat, no? Perquè al final volem tenir gats per estimar-los, per cuidar-los i perquè creixin de manera racional, no? L'últim gran argument que penso que és important tenir en compte és que és molt bo per la salut també tenir gats. Hi ha diferents estudis científics que demostren doncs, que aquests anomenats ronroneos, que diríem en castellà, redueixen l'estrès dels seus propietaris i també hi ha diversos estudis de la Universitat de Minnesota, per exemple, que han demostrat que els propietaris de gats tenen un 30% menys de probabilitats de tenir un atac de cor. Així que és un animal clarament beneficiós també per la salut. En relació als nens, també està demostrat que aquells nens que interactuen amb gats, aquells nens autistes, m'estic referint a nens amb problemes d'autisme, doncs són més, els és més fàcil socialitzar si han conviscut amb diferents gats. No? I fora d'això, bueno, tots coneixem gats molt cèlebres, com el gat amb botes, el Garfield, el Tom i Jerry, el Doraemon, que evidentment forma part de la nostra cultura popular, així que el gat és també un animal nostre. No? I també han estat també al llarg del temps doncs, inspiradors de grans poetes, no? Pues, doncs, per exemple, García Lorca amb la canció Novíssima de los Gatos, o Jorge Luis Borges amb el poema Un gato, o Gloria Fuertes amb Él era un pastor de gatos. Ja no em donarà temps a explicar-los, però espero que els llegiu i els veieu. No? Així que pensem això, insiste, que el gat és un molt bon animal de companyia, us donarà poca feina, us farà molta companyia, us aportarà salut i també inspiració poètica, que mai està malament. I espero que, després d'aquesta explicació, doncs, penseu que és el millor regal de Nadal que podeu fer, o fins i tot vosaltres també, doncs, regalar-vos un regal per les vostres famílies. Gràcies.
Bé, doncs aquesta ha estat la primera intervenció, la de la Maria. Ella ha defensat que efectivament els gats són el millor animal de companyia. Després veurem si li comprem o no li comprem. I ara és el torn de l'Eduard. Eduard, quan vulguis.
Molt bé, molt bon dia a tothom. Primer voldria saludar a tots els oients, a tots els membres de la taula, i especialment també a Cugat.cat per donar-nos aquesta oportunitat avui de poder fer aquest debat aquí a la ràdio. També és un plaer que poder compartir la taula amb la Maria, no? És una entesa, és una experta en el tema, i tot i que tenim posicions que són diametralment oposades, no? La respecto molt tot el que fan a través de l'associació i els encoratjo a seguir endavant. Seguidament, abans de començar, em vull presentar. Jo sóc l'Eduard, sóc veí de Vall d'Oreig, sóc pare de dues criatures i visc en una casa unifamiliar amb jardí i tenim un gos. A casa compartim la casa amb un gos. Jo no tinc res en contra dels animals de companyia, ni al contrari, m'agraden molt, però sota el meu punt de vista crec que el gat no és un bon animal de companyia. I, si em permeteu, doncs, vull exposar una sèrie d'arguments amb els quals vull defensar aquesta tesi. El primer dels meus arguments va en contra no dels gats, sinó dels propietaris. En aquest sentit, crec que la majoria dels propietaris, com també puc creure jo mateix, pensen que els gats doncs, tenen... són uns animals semisalvatges amb uns instints molt desenvolupats i, per tant, en aquest sentit, com deia la Maria, doncs se'ls otorga un estatus de semillibertat, no? o de mitja pensió, com m'agrada dir-ho a mi, no? en el qual aquests gats fan el que volen. Van, surten i entren de casa, fan el que volen, i per mi crec que aquest modus vivendi de l'animal no acaba sent ni sostenible ni just per la resta dels animals. Aquí vull matisar que per què crec que no és sostenible. Doncs no és sostenible perquè la gran majoria dels gats, entre un 60 i un 80% de la població de gats, no tenen un origen controlat com els gats que sí que pot distribuir l'associació de la Maria, no? On estan esterilitzats, sinó que estan bastant fora de control. Això què fa? Que totes aquestes polítiques de control de poblacions i de censos que marca la llei de salut pública que s'han de tenir en les ciutats s'acabin descontrolant, perquè no hi ha aquesta consciència dels propietaris doncs, d'esterilitzar-los, no? I acaben fent estralls. No? Això pot ser que aquests animals, a part de que no es controla la població, vés a saber què els hi passa als pobres gatets que neixen en unes condicions, vés a saber quines condicions, i que segurament tenen un futur que no és desitjable. No? També estarem d'acord, Maria, que com a control de plagues, no? sí que va tenir un sentit doncs, a l'edat mitjana, no? Que els gats que es mengessin les ratetes, però actualment ja la ciència i la tecnologia ha avançat, per sort per tots, no? Ha avançat prou com perquè siguin, hi hagi desenvolupat uns mitjans que siguin molt més eficients en aquest sentit. L'altre punt que he dit que comporta això de la mitja pensió o que viuen els gats, acaba sent que acaben creant situacions on que no és una situació justa per la resta d'animals. Per què? Amb dades a la mà. Val? Hi ha un article de la revista científica de la Nature Communications de l'any 2013 on diu que només als Estats Units els gats són responsables de la mort d'entre 1.400 i 3.700 milions d'ocells, entre els quals espècies protegides. I no només això, sinó que també els fa responsables de la mort d'entre 6.900 i 20.700 milions de petits mamífers, on no només hi ha ratetes, sinó que també hi ha esquirolets que viuen al bosc i d'altres espècies i petits mamífers que viuen pacíficament als boscos. Algú pot dir dels oients, home, però és que això, Eduard, això és llei de natura, això és el que passa, és un animal caçador. D'acord, estaríem d'acord, però és injust per el sentit que aquests gats acaben anant a dormir a casa amb els seus amics humans i és com dir, no, és que és el butxí acaba tinguent refugi a casa de l'humà, per tant, a mi no em passarà res, està lliure del seu depredador. És injust. Val? En aquesta línia vull construir el meu segon argument, que, si més no, espero que no us deixarà indiferents. Val? El gat no és un bon animal per viure en un entorn urbà. I per què? Mira, amb dades a la mà, també. Només a la regió metropolitana nord, els bombers de la Generalitat van fer l'any 2016, a veure, ho tinc per aquí, 378 serveis relacionats amb el rescat felí. Això, si ho traspassem amb dades numèriques, perquè els oients es facin una idea, representen uns 18.000 euros de, digue-li si vols, malbaratament o una sèrie de diners que podrien haver anat destinats, estarem d'acord, amb coses que siguin molt més beneficioses pel conjunt de la ciutadania. Aquí vull matisar, jo no tinc res en contra dels bombers, ni molt menys. Vull dir, jo sé que ells són uns professionals que van allà on se'ls requereix i només faltaria que, com a bons professionals, no anessin al requeriment de la ciutadania. Però què passa? Un altre cop, una miqueta en contra dels propietaris o de l'alertant. Per què? Què acaba passant? Ja sigui per la massificació que hi ha o per la manca de criteri, però quan aquí en un entorn urbà s'identifica un gat amb un ambient aparentment hostil, no? Doncs què fan? Avisa els bombers. Els bombers hi van com si diguéssim, refredar o treure aquesta alarma social que ha creat el gat. No? Estic segur, puc dir quasi convençudament, que en un entorn rural aquest tipus de serveis d'emergències no existeixen, ja sigui perquè hi ha menys massificació de gats o perquè la gent, l'habitant de l'entorn rural, té una altra cultura o un altre sentit sobre la natura on té percebut que no veurà mai un esquelet de gat a un arbre. No se li acudirà mai, si veu un gat enfilat a un arbre, trucar perquè vinguin els bombers a treure'l. Tampoc no vull allargar gaire més, però sí que crec que és vital afrontar el tercer punt, que de fet és el fons del debat, que estem parlant de si un gat és un animal és bon animal de companyia o no. Hauríem de dir que primer tota persona o animal que es vulgui considerar que té una capacitat de fer companyia hauria de tenir algun tipus d'habilitat social. Val? I el gat és un animal totalment antisocial. Per què ho dic? Per experiència pròpia. Jo, de petit, vam tenir un gatet, jo li vaig fer una carícia a la panxolina i ell em va respondre amb una urpada precisa que em va lesionar la còrnia. Vaig estar 3 mesos amb un pedaç a l'ull per intentar recuperar la visió. Vull dir, el que és social i amable, un gat no és. Val? Després he buscat referències a la literatura, a internet, a la televisió, i ostres, totes les referències que em surten són, no són positives. Has parlat del Garfield, has parlat del Tom i Jerry, són exemples que jo no es considero que siguin educatius o que siguin referents en quant a comportament, no? Altres coses que es pot destacar del gat, no? La intel·ligència felina, es diu. Però la intel·ligència felina que és que un gat se'ns passegi altivament pel costat mirant-nos com si dient-nos ell, soc superior a tu. Això és un valor que volem destacar dels gats. Jo, la veritat, no ho trobo. Després, ja dius, per fer companyia. Les referències que he buscat i que he trobat, per fer companyia a un animal com el gat, fa companyia a éssers solitaris, com els escriptors, que estan a casa tot el dia escrivint, que no tenen temps per fer res més, i volen un gatet perquè porta poca feina, perquè s'alimenta sol, es menja sol. Em diràs, si tu vols crear un vincle amb un animal, que sigui un animal que es deixi acariciar o que es deixi netejar, que es deixi passejar, fer una sèrie d'interaccions amb ell, no? I amb això dels escriptors, em crida l'atenció, hi ha un escriptor que es diu Philip K. Dick, que és un autor de ciència ficció, que va morir als Estats Units l'any 82, fa un temps que ens va deixar, però té un fragment que m'agradaria llegir-lo, no? Que descriu el seu propi gat. I diu, Willis, mi gato, camina en silencio sobre las páginas de ese libro, siendo importante como es, con su larga cola con motas doradas. Hacerles entender, me dice, que los animales son realmente muy importantes en estos momentos. Dice esto y a continuación se come toda la comida que había estado calentando para nuestro bebé. Algunos gatos son demasiado agresivos. La siguiente cosa que querrá hacer es escribir novelas de ciencia ficción. Espero que lo haga, ninguno de ellos va a vender. A mí, un autor, un escriptor, escribir això mateix sobre el seu propi animal, podem dir, home, sí, és entranyable, no? Però res més, no. Jo no vull tenir un gat a casa perquè es mengi el menjar que escafo pel meu fill, no? Jo sé perfectament que el gos que tenim a casa, pues no ho farà. El gos que tenim a casa doncs transmet uns valors de treball, d'obediència, de generositat, de companyerisme, que no ho fa i que no té un gat. Val? Aleshores jo diria, home, per ser sincers, si volem aquest animal de companyia que podem jugar amb ell, no agafem un gat. Només faltaria cara. Que el gat ja és prou l'amo de la casa, els haguem de venerar com feien els egipcis. O sigui, totalment fora de lloc. Bé, espero no haver...
Ha quedat claríssim. La teva intervenció...
Bé, no, la meva intenció no és convèncer ningú, eh? Jo simplement és exposar el meu punt de vista i abans d'acabar vull agrair a la Maria per ser present aquí, a tots vosaltres per haver-nos donat aquesta oportunitat. I a tots i totes, moltes gràcies.
Si més no, una cosa positiva és que diuen que tenen 7 vides, no?
Sí,
els gats.
És positiu, sí.
Home, no ho sé, eh? A lo millor la Maria diria que sí, no?
Sí.
És el torn del Jordi. A veure com es posiciona i quina defensa fas.
Hola, bon dia a tots, companys. Vejam, jo ni em posicionaré ni a favor d'un ni dels altres. Si em permeteu, diré unes quantes coses. En primer lloc, no sé si sabeu un estudi molt recent d'uns naturistes que treballen pel prestigiós canal National Geographic. És la parella de la Beverly i el Derek Jover, i que l'any passat van fer un documental d'una hora sobre la vida de l'Smokey. Us explicaré què és l'Smokey. L'Smokey era el seu veí. Ells són naturistes, són de Sud-àfrica i són uns especialistes en grans felins. i es dediquen a estudiar els lleons, els guepards, els tigres amb el seu hàbitat natural. Aquesta parella de naturistes tenen una fundació que estan vetllant per els grans felins, i els grans felins s'estan desapareixent el mal hàbitat natural i només acabaran en els propers anys sent animals de fira, parlant zoos o entitats que controlin la seva població. Ja ens està passant amb un gran felí com és el tigre de Sibèria, que queden poquíssimes parelles, o aquí a la península Ibèrica amb el mateix linx ibèric que estava al límit de l'extinció. Llavors, aquesta parella a Sud-àfrica van agafar i una mica de consciència, ells diuen que hi ha uns 600 milions de felins petits, els nostres gatets, que viuen en nosaltres. I han fet un estudi perquè ells no tenen gat a casa. Ells només estudien perquè els agrada estudiar amb els gats a l'entorn natural. I llavors ells van agafar i van estudiar a l'Smoky, que és el seu veí, i van arribar a la conclusió que aquest felí es comportava igual que els seus germans grans a casa dels veïns. Caçava, es movia, ens agafava les mides, allò és que deia el company l'Eduard, deia que quasi m'esgarrapa i em fa mal a l'ull. I ells venen a dir que no se'ns mengen perquè són petits, perquè fan el mateix que els seus germans grans. Amb aquests... I jo tinc una pregunta que a vegades em faig. És... La Maria ens parlava que és bo per als nens. És bo tenir un petit tigre que es creu que és un tigre cuidant dels nostres infants? Sé que és una pregunta trampa, no? Però ja ens ha explicat el company l'Eduard que ell li va tindre un problema amb l'ull, que li van rascar la còrnea. No vull dir que els gats no puguin ser animals de companyia, però en veritat són molt seus, com hem parlat. És perquè dintre dels felins ells no s'assemblen als lleons que tenen una xarxa social, que treballen en família, com en grup. Són esquerts, però perquè són individuals. Són molt semblants als guepards o als tigres que viuen en solitari. Llavors, jo crec que tenir-los a casa, dintre nostre, és engabiar-nos. I per finalitzar, dir que a mi no m'agraden els gats. Tinc al·lèrgia al gat. I llavors, i com comprendreu, la meva posició no és neutral, però puc entendre que hi hagi gent que els hi tingui, que li fa companyia i no fa gasto. És molt barat de mantenir, és molt net, no l'has de treure a passejar. I és senzillet, això és.
Doncs aquesta ha estat l'aportació del Jordi. Ara anem a descobrir què hi ha hagut, quins elements han utilitzat cadascun d'ells en les seves intervencions. No tenim massa temps, per tant, potser molta de la feina que heu de fer, no sé si ens hi cabrà tota, però intentem anar directe de cara a barraca. I comencem pel Moisès. Tu analitzes quin...
Hola, jo sóc en Moisès. Jo analitzaré el discurs que ha fet la Maria a favor dels gats. El discurs de la Maria, com ha comentat la Blanca inicialment, està ple d'elements retòrics. Començaré, per exemple, el que s'anomenen les estratègies de cortesia de lingüística. Per exemple, la Maria ha utilitzat el que es diu la màxima del tacte, quan deia... Moltes vegades esperem que, considerem, pensem que, estic segura que... Ha utilitzat en alguns moments el condicional. El condicional és una màxima del tacte. També ha utilitzat la màxima de l'acord. Per exemple, quan ha dit, òbviament, tots els gats han d'estar estabilitzats, això ho defensarem sempre, val? Així breument. Després, tipus d'arguments. La Maria ha utilitzat molts arguments diferents. Ha utilitzat l'argument de l'autoritat quan ha parlat d'estudis científics, d'un estudi a la Universitat de Minnesota, dels propis egipcis. Ha utilitzat l'argument de l'ús de dades, xifres i estadístiques quan ha anomenat que el risc d'atac del cor es reduís un 30%. Ha utilitzat l'argument del model, dient que els gats eren molt higiènics, fent les seves necessitats no concrets. Ha utilitzat moltes vegades l'argument del benefici. Necessiten poc espai per viure, són independents, fan molta companyia, ideal pels nens. La causa-conseqüència, fan contribució social caçant ratolins. I per últim, les fal·làcies argumentatives, per exemple, la fal·làcia de la generalització indeguda, quan ha parlat de ja ho van descobrir els egipcis i ho seguim creient fermament, la fal·làcia del provincialisme, fent menció a gats cèlebres i famosos, però que per molts potser no ho són. La fal·làcia circular, quan ha dit que el gat és el millor company per compartir un pis a la ciutat, no deixa de ser una mica fal·làcia.
No t'has cregut. Anem molt ràpidament. Cristina. Cristina, analitzes...
Jo analitzo el discurs de l'Eduard. L'Eduard també...
Però l'has de fer més curt que l'Eduard, eh?
Sí. L'Eduard també ha utilitzat arguments del tipus de xifres, igual que la Maria. També coses diferents, doncs ha utilitzat arguments de comparació, quan ha comparat el gat en la vida de l'entorn urbà i a l'entorn rural. També ha fet servir arguments d'exemple quan ha parlat de la seva pròpia experiència. Sobretot utilitza la fal·làcia de generalització quan diu que és un animal antisocial i és un animal poc treballador. I aquí també utilitza la personalització de personificació de l'animal com a figura retòrica. Fa servir la ironia en alguns punts, com quan diu que les persones a l'entorn rural no veurien un esquelet de gat en un arbre, o bueno, no esperarien que hi hagués un esquelet de gat en un arbre. També fa servir, en quant a cortesia lingüística, també fa servir la màxima de tacte quan parlen respecte de la Maria, de la seva tasca, i màximes d'acord quan diu, per exemple, que els gats han tingut un paper important en el control de plagues, però ara ja hi ha altres mètodes per aquest fi. I bé, jo doncs... penso que més o menys complementa una mica el que ha dit el Moisès.
Per últim, la Montse.
Bon dia. Jo seré molt ràpida. Parlaré com han fet els meus companys, el Moisè i la Cristina, de les estratègies que han fet servir, en aquest cas, el Jordi. El Jordi ha començat amb una màxima de tacte, quan ens ha dit, si em permeteu que digui una cosa. Ha continuat amb un argument d'autoritat, quan ha fet menció de l'estudi de l'ESMOKE. I, per finalitzar, el Jordi ha utilitzat una fal·làcia de pregunta complexa, quan ens ha dit... Tenir un petit tigre, si és segur tenir un petit tigre amb els menuts a casa. I així, de breu he sigut.
Super breu, concentrada. Ja hem fet l'exercici i hem comprovat que hi havia darrere, no?, de cadascun dels discursos que han fet. Aquesta és una pràctica puntuable, Blanca?
Potser sí, mira què et dic.
Sí? S'hi han esforçat?
Potser sí, s'hi han esforçat molt. Sí. Portem dies preparant aquests discursos, sí, sí.
Molt bé, doncs espero que l'experiència us hagi agradat, que com a mínim també us hagi esperonat allò a un esforç una miqueta més intens per allò de, ui, és que ho hem d'exposar a la ràdio, no? I a lo millor alguna altra vegada, Blanca, si ho necessites també podeu tornar, eh?
Amb
una altra pràctica, amb un altre exercici. Ara està tan de moda això de les tertúlies que ens aniria bé, no? Conèixer tot aquests elements. Només agrair-vos que ens hagueu acompanyat i que ens hagueu obert l'aula per poder saber què és el que treballeu i el que apreneu en aquestes classes de català. Moltíssimes gràcies a tots.
Gràcies a tu.
Molt bon dia.
Gràcies.
I a vostès, ja saben, demà serà divendres, tancarem la setmana i a les 9 del matí els esperem puntuals a la cita. Gràcies, molt bon dia.